Ràdio Tiana, les notícies.
Inauguració oficial aquest dijous de l'E33, el bus que farà la ruta de Tiana-Can Rut i es podrà fer servir amb la T10. L'Ajuntament vol posar la primera pedra dels habitatges socials aquest octubre. Part de l'oposició els acusen de tenir pressa electoral. Dinar solidari aquest dissabte al Casal, es farà menjar de Gàmbia i els diners serviran pel Banc d'Aliments de Tiana. Inauguració oficial aquest matí a la plaça de la Vila de la nova línia de bus que enllaçarà Tiana amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti. Des d'aquest divendres 20 d'abril es podrà fer servir el bus, això sí, trucant prèviament per agafar un dels quatre serveis que cada matí, de dilluns a divendres, faran la ruta entre Tiana i l'Hospital Públic Badaloni. El nou vehicle ha estat present a la plaça de la Vila durant tota la inauguració. És un minibús de l'empresa Tuxal amb una vintena de places i accés per persones amb mobilitat reduïda. L'alcaldessa Esther Pujol ha destacat amb satisfacció que posar en funcionament aquesta línia incrementa la qualitat de vida de tianencs i tianenques.
Ho necessitem tots, ho necessitem tots i totes. En un moment que, a més, Can Ruti és complicadíssim, doncs, o bé aparques amb molta pena i amb molta penúria, perquè a vegades no aparques, senzillament, i ara m'ho estava comentant una de les veïnes d'allà, com si t'has de gastar doncs, diners en un transport públic com el que privat, doncs és més complicat. Aquí, en canvi, doncs, amb una T10 doncs, podràs funcionar perfectíssimament i arribar a l'hospital. Que, a banda, haguem aconseguit doncs, un conveni amb l'àrea metropolitana, doncs és fantàstic i per tant, de moment, doncs farem aquest conveni i el tirarem endavant. En funció de com vagi això i en funció de possibles línies de noves que intentem i que estem treballant, doncs ja mirarem a veure aquest conveni després com evoluciona, però ara per ara, de moment hem a gaudir d'aquest conveni, d'aquesta gratuïtat econòmica.
Per la seva banda, Joan Maria Vigues, director de Mobilitat i Transports de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha destacat que per l'AMB donar serveis a nuclis petits com Tiana té una gran importància. També ha anunciat que més endavant es podrà demanar el bus a través d'una aplicació de mòbil.
Quan ens vam plantejar amb aquest treball conjunt amb el municipi i amb l'empresa Tuxal, doncs com havia de ser aquest servei, hi havia una sèrie de dubtes, no? Tiana és, per bé i per mal, és un municipi petit. I, per tant, doncs, el volum de viatgers és limitat, moltes vegades insuficient per una línia d'autobús. En aquest cas, aquesta connexió, ens vam atrevir a plasmar una idea que ja teníem des de feia temps, que era l'implantar serveis a la demanda via l'atenció prèvia telefònica o via una aplicació informàtica, amb telèfon mòbil que estem desenvolupant i que posarem en marxa properament i que agilitarà més els tràmits per aconseguir el servei d'autobús.
El minibús de Tiana-Can Ruti és de l'empresa Tuxal. Sortirà de la parada de Can Gos, qui farà des d'allà el mateix recorregut i parades que la resta de línies de bus de Tuxal fins la rotonda de la Creu de Terme. Des d'allà, pel lateral de la B20, arribarà Can Ruti per tornar pel mateix itinerari, de dilluns a divendres. Una reunió aquest dimarts ha començat a posar fil a l'agulla als futurs habitatges socials als vessants 2, però part de l'oposició acusa l'equip de govern de tenir pressa de cara a les municipals del 2019. Marta López.
L'Ajuntament voldria posar aquest octubre la primera pedra dels habitatges socials que construirà els vessants 2. Aquest dimarts, equip de govern i oposició es van reunir amb la cooperativa que tirarà endavant els habitatges de compra, Fem Ciutat. En acabar la reunió, Junts per Tiana i la CUP es van mostrar molt crítics amb l'equip de govern, perquè consideren que té pressa per començar les obres d'un projecte que, clarament, asseguren, volen rendibilitzar en forma de vots de cara a les properes municipals al maig del 2019. Així ho va expressar el portaveu de la CUP, Àlex Rosa, al programa Ara i Aquí, on va explicar que tenia la sensació que la reunió s'havia fet per quedar bé.
Com a titular de la reunió, jo diria que Esther Pujol té molta pressa per guanyar vots. Llavors, el Consell d'Urbanisme s'ha fet perquè queda molt bé, però la sensació amb la que pujo és que s'estan tirant projectes endavant, que estan molt calendaritzats, que haurien de passar per Consell d'Urbanisme i que no ho estan passant i que podrien esperar uns mesos per fer les coses bé, amb diàleg.
En la mateixa línia, Isaac Salvatierra, portaveu de Junts, també va remarcar la pressa que l'equip de govern ha tingut per establir les bases del projecte. Va explicar que actualment hi ha un procés de constitució del Consell Assessor d'Urbanisme gràcies a la proposta de Junts, recorda el seu portaveu. Com que encara no està en funcionament, diu que s'ha fet un consell express per poder treure les bases dels vessants 2.
Aleshores, en aquest procés que hi ha en marxa, s'ha creat un Consell de l'Habitatge express per fer el reglament dels habitatges protegits de vessants 2. Per tant, s'està solapant un procés d'assessor, d'assessorament, sí, de participació ciutadana en marxa, amb un procés express que no entenem perquè hi ha ara tanta pressa a treure les bases a correcuita.
Home, sí que ho entenem. Doncs, és per rèdit electoral més que per rèdit social.
Doncs podria ser, doncs podria ser. I això és el que no entenem, perquè no esperem a que es constitueixi el Consell, fem vàlids tècnics, hi ha debats molt potents, com oferta-demanda, els lloguers cars de Barcelona, com estan arribant a Tiana, expulsió de veïns, com adaptem això, debat, propietat, habitatges socials de propietat o lloguer, no és un debat fàcil que es pugui... Hem fet una reunió informativa avui amb la cooperativa que acabarà fent aquests habitatges i ja hi havia les bases, gairebé ens demanant que firméssim les bases.
I la data.
I tot el calendari previst. Ja hi havia la data de la primera pedra i tot.
El regidor d'Esquerra, Ricard Fabra, i el portaveu del PP, Diego Parra, també van dir que trobaven el calendari que s'havia presentat a la reunió molt apretat.
Jo sí que he manifestat, i la impressió a l'últim moment, que he dit que el calendari el trobàvem molt apretat. També se'ns ha dit que, bueno, que era una proposta de calendari que podia ser que el canviessin. Però bueno, la impressió per mi és que és un calendari massa just, hi ha pressa. O don la sensació que n'hi ha, vull dir, penso que és una cosa important com perquè aviam la fem amb consens.
Nosaltres, lògicament, no ens hem d'estudiar i se'ns ha presentat un calendari que sí que és veritat que estava molt ajustat en aquest temps, en aquests mesos, i per tant poc marge per moure'ns nosaltres.
El regidor del PDeCAT-DC, Josep Maria Galceran, va explicar que en el cas dels habitatges de compra hi ha uns mòduls establerts a preus, condicions i perfils a qui pot accedir a aquest tipus d'habitatges. Per tant, l'únic que es podia discutir amb l'oposició era el temps d'execució, que també considera apretat.
Hem parlat només de les vivendes de venda, o sigui, que el que serà més complicat és les de lloguer. Però les de venda, aviam, a les vivendes de protecció oficial està tot molt modulat, està tot per llei, els preus, els mòduls, com qui té dret i qui no hi té dret, com es pagaran, això està tot molt modulat per llei, no? Vull dir, l'únic que es pot discutir entre tots, vull dir, és els tempos que es necessita per cada cosa, la inscripció. Jo, si en 2 mesos no n'hi ha prou i decidim en 3 mesos, doncs 3 mesos, vull dir, no allò. I els tempos sí que es pot discutir, vull dir, no sé, és, vull dir, que com deia el Ricard, que és molt, molt just. Ara, possible, es pot fer, però no sé si és necessari que sigui tan just, tan apretat els tempos, no?
La regidora d'Urbanisme, Núria García, rebutja aquestes acusacions. Assegura que el projecte, aprovat per ple municipal el gener passat, té uns terminis que s'han d'anar complint.
O sigui, nosaltres no improvisem i nosaltres no correm ni deixem de córrer. És una cosa que tenim en el programa electoral i que ja vaig explicar en diferents plens que en el moment que hem pogut desencallar aquest tema, doncs hem començat a desencallar-lo.
A més, explica García, els adjudicataris dels nous habitatges de compra seran, a la vegada, membres de la cooperativa que construeix aquests habitatges. Per això, és urgent adjudicar els pisos aviat, ja que sense això no es poden començar a construir. La promoció tindrà 62 pisos de compra i 18 de lloguer, una xifra, aquesta última, que CUP i Junts consideren que està molt per sota de les necessitats de Tiana. Ara per ara, els grups municipals estan estudiant les bases que regularan la compra d'aquests habitatges. Ho fan després d'haver activat la Comissió Municipal d'Habitatge. Les bases que regularan els habitatges de compra d'aquesta promoció hauran de decidir com es farà el sorteig, quin tant per cent serà només per gent empadronada a Tiana, i quins ingressos haurà de tenir qui aspiri a comprar-ne un.
El festival solidari que organitza periòdicament Tiana Solidària canvia de format. Aquest dissabte l'entitat organitza un dinar solidari precedit d'una ballada de sardanes. Serà tot al casal amb l'objectiu de recollir fons pel Banc d'Aliments de Tiana, que proporciona aliments a una quarantena de famílies tianenques. Durant el dinar també recollirà alcohol i ioda per un hospital de Gàmbia, una sol·licitud que els arriba per part de 2 gambians que viuen al poble. I és que el menjar del dinar serà gambià. Una de les integrants de Tiana Solidària, la Yeo Gel, explica el perquè.
Que hi ha 2 nois d'aquí Tiana que viuen a Tiana i ens cuinaran un arròs amb salsa de cacauet. Ens agermanem una mica amb ells perquè col·laboren amb un hospital d'aquell país i necessiten alcohol i ioda, i aprofitem també per fer recollida d'alcohol i ioda i els diners del dinar seran pel Banc d'Aliments de Tiana.
Abans del dinar, a les 12, i també al casal, hi haurà una ballada de sardanes. Tiana Solidària trasllada la segona part d'aquest ja tradicional festival solidari als espectacles i actuacions pel mes d'octubre, també al casal. Aleshores, a diferència d'aquest dissabte, sí que es farà recollida d'aliments.
Si algú vol portar aliments, evidentment que els recollirem, però el que volem ara, i també per necessitats específiques del Banc d'Aliments, que a vegades necessiten com coses especials, d'oli, coses més cares, doncs fem ja recollir diners. Recollim diners, el 100% és per ells i per comprar el que necessiten.
Els tiquets pel dinar es podran adquirir al mateix moment de l'àpat, al casal. És recomanable, diu la Lleó, apuntar-se al dinar dies abans, però es pot fer a les botigues Verd és Bo i Espai Ecològic. Us fem una nova proposta de llibre local per Sant Jordi. La Cartoixa de Montalegre, la parròquia de Sant Cebrià de Tiana o l'Ermita de l'Alegria són alguns dels monuments que apareixen fotografiats al llibre que acaba de publicar Mariano Pagès sobre la Serralada de Marina. Marta López.
La Serralada de Marina és la protagonista del quart llibre de la col·lecció Estels, Ermites i Esglesioles, del fotògraf argentí català Mariano Pagès. La Cartoixa de Montalegre, la parròquia de Sant Cebrià de Tiana i l'Ermita de l'Alegria són alguns dels monuments que apareix al llibre, que es podrà adquirir aquesta Fira Sant Jordi a Tiana. Abans havia fotografiat el Montseny, el Mont Negre i Collserola. Amb això, només li falta la Serralada Litoral per completar la costa catalana. El Mariano Pagès explica que el llibre i tota la col·lecció d'estels, ermites i esglesioles uneix la nit, les estrelles i el patrimoni humà i cultural del territori que fotografia.
La idea de hacer fotografía nocturna, como te digo, fue en el primero de la primera obra, que bueno, comencé a trabajar en lo que sería el techo mismo del macizo del Montseny, a trabajar con la técnica nocturna de larga exposición, a jugar con el tema de las estrellas, y después vi que faltaba un elemento más, que era un elemento que pertenece a la actividad humana, o sea, una arquitectura. Y entonces la fotografía nocturna, además de que están las estrellas, lo que hago es iluminar in situ, o sea, mientras se realiza la foto, ilumino el edificio, y ahí quedó la conjunción perfecta, ¿no? Estrellas, que es un poco el título de la obra. Estels, ermitas y esglesiolas, ¿sí? A jugar con estos distintos elementos. Que el patrimonio es el protagonista, pero el hilo conductor de toda la obra son las estrellas.
Tiana forma part dels 5 territoris que formen la Serralada de Marina, juntament amb Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Sant Fost de Campsentelles. Per això, l'Alegria i la Cartoixa surten retratades al llibre. És més, l'Ermita de l'Alegria apareix a la portada del llibre i el Mariano Pagès la defineix com a molt fotogènica. Tot i haver quedat encantat amb el territori i el patrimoni de la zona, en Mariano explica que, abans de fer aquest llibre, no el coneixia. Per poder fer-ho, es va haver de documentar.
Jo no conocía el territori, en realitat. Bueno, yo soy argentino-catalán, y hace no más 15 años que vivo en la zona del Montseny. Sí que el Montseny lo conocía, lo tengo incorporado, ese territorio, y luego de hacer el primer ejercicio que funcionó, que fue el primer libro, comencé a estudiar otros territorios, que sobre todo son parques naturales, ¿sí? Porque me interesa que sea un lugar natural donde haya poca luz artificial. Y la verdad que el territorio de la Serralada de Marina lo desconocía y fue fantástico conocerlo, incorporarlo, descubrir estos lugares, estos miradores y también sus ermitas, el patrimonio que tiene.
A part de les fotografies d'ermites i esglesioles, el llibre té un pròleg amb imatges des de diferents turons de la Serralada, des d'on es veu Barcelona, la costa del Maresme o el Vallès.
Desde estos miradores, lo que hago yo es lo que sería, como se dice, a vista de pájaro, ¿no? Como quien llega a un territorio y lo ve desde un avión, ¿sí? Entonces, por suerte que la Serralada Marina tiene estos turons, estos miradores, que algunos eran antiguas ruinas ibéricas, que estaban bien puestas en el lugar para controlar y dominar el territorio, hoy en día esa geografía también domina el territorio y nos ofrece las vistas de la ciudad, tanto para el lado de interior como para el lado de Marina, la ciudad de Barcelona como para el lado del Vallès. Y bueno, lo que hice fue, al principio, es una serie de fotografías panorámicas, siempre nocturnas, para interpretar el territorio, para incorporarlo, para verlo también visualmente, y luego después comienza la colección de estrellas y ermitas.
Fa 5 anys que el Mariano Pagès es dedica exclusivament a la fotografia. Es va formar com a arquitecte i sempre li va interessar aquesta forma d'art. Va aprendre de forma autodidacta i va anar descobrint la tècnica de la fotografia nocturna o el que ell defineix com a pintar amb llum. La seva formació en arquitectura fa que les fotografies tinguin una visió especial de les ermites i esglesioles que apareixen al llibre.
Me hace valorar estas piedras que hace, algunas hace mil años que están ahí bien acomodadas. Ayuda a interpretarlo y bueno, es otra cosa que a mí me agrada, lo quiero, lo siento y entonces me lo miro bonito y trato de representarlo, porque esa es la faena de un fotógrafo, representarlo de la mejor manera posible, estética. Y el hecho de haber estudiado arquitectura y haber dibujado y haber hecho perspectivas, entonces buscar el perfil, siempre trato de encontrar el perfil más bonito, más fotogénico, más majestuoso del determinado edificio que miramos. No sé, para luego comunicarlo, para que luego la otra persona, si no la faena del fotógrafo no tiene sentido tampoco. En mi caso, a mí me interesa que el observador, no sé, el vecino de Tiana o cualquier persona, vea su patrimonio conocido y cercano, que lo vea y que se, hasta que se pueda tal vez llegar a emocionar de ver una representación tan diferente y tan dramática de algo que es habitual para él.
La publicació d'Estels, Ermites i Esglesioles de la Serralada de Marina és només el començament. Està previst que es faci una exposició itinerant per 5 municipis que conformen la Serralada, també Tiana. Les dates encara no estan concretades, però serà aquest mateix any, coincidint amb alguna de les dues festes majors del poble. A part d'aquesta col·lecció, actualment Pagès treballa en altres projectes relacionats amb retrats de personatges i amb l'art romànic al Montseny. Tots ells, però, tenen un punt en comú: la cultura i el patrimoni del territori.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.